Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aitor Esteban és un dels més brillants parlamentaris del Congrés dels Diputats. Ahir, el diputat del PNB va sortir al faristol i li va dir a Ramon Tamames la frase de la curiosa moció de censura proposada per Vox. La corista de Vox, li va dir a Ramon Tamames, recordem, exmembre del Partit Comunista, mentre el rebregava amb la història real d'un vaixell de l'any 1979. Com tothom no va poder escoltar tots els parlamentaris i tot el que va passar a l'hemicicle, són dos minuts lluminosos que formen part de les actuacions parlamentàries més contundents dels últims anys. Aitor Esteban dirigint-se a Ramon Tamames, en aquest cas proposat per Vox.
El 6 de febrero de 1979, un buque butanero de la compañía Cepsa zarpaba del puerto de Alcudia con destino a Cartagena. Las previsiones meteorológicas eran buenas, pues anunciaban cielo despejado. Cuando el reloj marcaba las 23:17, navegaba con su explosiva carga sobre una mar rizada a 15 millas al este de Formentera, bajo suave viento de poniente, y nada hacía presagiar una azarosa travesía cuando, repentinamente, el capitán observó unas luces por estribor. Aquellas luces le desconcertaron. No eran las de posición de otros buques, ya que su color era rojo y amarillo y se movían con celeridad. Finalmente, el capitán pudo distinguir lo que eran. Tal y como declaró las autoridades, militares por supuesto, eran ovnis, al menos 50 ovnis. El nombre de aquel buque butanero era Tamames. Ahora el señor Tamames ha divisado exactamente 52 ovnis. 52 que, con sus firmas, le han permitido pisar hoy esta cámara. 52 ovnis, obvios, ventajistas, notoriamente interesados. Los hechos acaecidos en Formentera siguen sin contar hoy en día con explicación razonable. Tampoco la tiene esta moción de censura. Y en este punto de volver a mencionar al buque butanero Tamames, porque este buque se acercó, en el año 77, en el Támesis, se acercó y colisionó con el mercante alemán Eva Witte y lo mandó a pique. Usted ya lleva 4 pecios por alcance. El PC, Federación Progresista, Izquierda Unida y CDS. No sé si va camino del quinto con Vox. Y además, este buque nos muestra más paralelismos con el supuesto candidato. Resulta que el color del casco, esto es así, pueden ustedes comprobarlo. El color del casco cuando lo botaron y comenzó su singladura era rojo, como el señor Tamames. Pero fue cambiando de color y acabó sus días pintado de negro. Un negro tizón como el de las camisas negras de los amigos fascistas italianos de quienes le presentan hoy aquí. Ha pasado usted del rojo al negro y así va a acabar. Quizá piense que el buque Tamames iba a acabar sus días con tintes de gloria en el Museo Naval de España. Sin embargo, he de comunicarle que el buque llegó a su final con su casco pintado de negro en un destartalado y olvidado desguace de Tuxpan, en Veracruz, en México. Una dura metáfora del final que se le augura al prestigio que le podía quedar.
Brillant. I atenció al titular de l'ABC, avui més real que mai. Pedro Sánchez aprovecha el regalo de Vox. Tot plegat, un curiós esperpent que començava d'una manera i acabarà com es preveia. En res. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 22 de març del 2023.
I avui serà un dia de cel emblanquinat amb algunes boires ara de bon matí. Aquesta hora fa fresca, però el migdia serà més càlid que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, el punt més complicat del matí és a l'A2 en sentit Barcelona, entre Castellbisbal i Abrera, on un accident des de primera hora fa que s'acumulin 10 quilòmetres de congestió. Es manté un carril tallat i les cues afecten també la C55 fins a Olesa per enllaçar amb l'A2.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'agència tributària diu que no hi ha proves que acreditin ni que el Barça va comprar àrbitres, ni que influïssin en els resultats, ni tampoc que alteressin les designacions arbitrals. Ho recullen les conclusions de l'informe que l'agència tributària, Ergo Hisenda, va enviar a la Fiscalia després d'obrir una investigació arran de les irregularitats que va detectar una de les empreses de José María Enríquez Negreira. És més, el sumari del cas, que té en possessió RAC1, i llegim que Enríquez Negreira va declarar davant del fisc que no va pagar ni un duro als àrbitres. A la pregunta directa de si va pagar algun àrbitre, Enríquez Negreira respon amb un contundent no. En canvi, Hisenda sí que incideix en el que ara és el principal dubte que hi ha en tot aquest cas. Per què el Barça va contractar Enríquez Negreira? Segons va explicar l'exnúmero 2 del Comitè Tècnic d'Àrbitres a l'Agència Tributària, perquè així el Barça s'assegurava que el comitè no prendria decisions en contra del Barça. És a dir, que el club, segons Enríquez Negreira, pagava a canvi de neutralitat. Hem posat veu teatralitzada a la declaració que fil per randa recull aquest informe d'Hisenda que ha tingut accés RAC1. Són més de 1.800 folis. Més de 1.800 d'aquest sumari, que estem encara revisant. Però sí que tenim la declaració de José María Enríquez Negreira. Pregunta l'inspector de l'agència tributària i respon José María Enríquez Negreira.
¿Qué servicios le prestaba usted a través de Tasnil al Fútbol Club Barcelona?
Ir a ver los partidos y estar informado del por qué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo era neutral.
¿Cuánto tiempo hace que prestaba estos servicios?
Hace unos 13 años.
¿Con lo que recibía del Fútbol Club Barcelona alguna vez ha pagado algún árbitro o exárbitro?
No.
¿Quién era su persona de contacto en el Fútbol Club Barcelona?
Rossell y Bartomeu.
¿Se reunías periódicamente para prestar asesoramiento?
Los veía como mucho 6 veces al año.
¿Existe algún documento, informe o similar en el que se incluyan las conclusiones del asesoramiento que prestaba a través de Tasnil al Fútbol Club Barcelona?
No.
Entonces, si solo se reunían como mucho 6 veces al año y no había informes escritos, ¿por qué le pagaban los importes facturados por Tasnil?
Porque así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona, que todo era neutral.
Ara bé, els conceptes pels quals Enríquez Negreira facturava els seus serveis al Barça, sota el punt de vista d'Hisenda, són molt ambigus. A més, ell va admetre obertament que no va fer cap informe escrit i que tan sols es reunia uns quants cops l'any amb el Club Blaugrana. Per això l'agència tributària adverteix aquesta circumstància, es pot entendre com un indici d'un possible encobriment de serveis il·lícits, com per exemple el de maniobrar amb informació restringida. Per si no fos prou, el fisc apunta d'altres aspectes que, sota el seu punt de vista, són sospitosos. Primer, que Enríquez Negreira va treure 550.000 euros en efectiu i que va fer pagaments en targeta de crèdit per valor de 130.000, i que Enríquez Negreira no va veure incrementat el seu patrimoni i per això considera que no va ser el destinatari final dels pagaments. I també que el fill d'Enríquez Negreira no facturava directament al Barça, sinó que ho feia a través d'un tercer. Un tercer que té importància dins de tot aquest entramat, perquè és un nom que apareix reiteradament en aquest sumari, repeteixo, de més de 1.800 pàgines. Parlem directament de Josep Contreras, mort el Nadal passat, exdirectiu del Futbol Club Barcelona. Tot plegat, com dèiem, surt d'aquest plec de més de 1.800 pàgines que està farcit de documents, de factures, d'informes arbitrals i que la jutgessa d'instrucció número 1 de Barcelona ja té sobre la seva taula. Però anem a pams. Si és veritat que no s'han trobat proves per demostrar que el Futbol Club Barcelona va subornar àrbitres, també és veritat que Hisenda no tanca la porta que el Barça volgués alterar la competició. Això què vol dir? Doncs que existeix la sospita que el Club Blaugrana tingués la intenció d'influir en els àrbitres. I això ja podria ser suficient per condemnar-lo, tal com va explicar aquí el Món a RAC1 l'advocat expert en dret esportiu Jacinto Vicente.
Fiscalia no ha de demostrar que el Barça ha comprat un àrbitre. Fiscalia només ha de demostrar la intenció d'alterar una competició. En aquest contracte entre el Barça i Negreira, indirectament suposava un benefici al Barça arrel de la influència d'Enrique Negreira com a vicepresident del comitè d'àrbitres. Si demostra això Fiscalia només la intenció aquesta, n'hi ha prou.
Com dèiem, entre tota aquesta paperassa, no hi consta cap prova que els més de 7 milions d'euros que Enrique Negreira es van dur del Barça tinguessin cap influència sobre els resultats esportius. Però, en canvi, sí que deixen molt clar que el Barça rebies informes arbitrals, a tort i a dret. I això li pot suposar un problema al Barça, en cas que els jutges interpretin que el club va jugar amb avantatge durant pràcticament 20 anys. En aquest estudi que està fent d'aquestes 1.800 pàgines, conjuntament l'equip del món RAC1, la redacció d'esports de RAC1 en té més detalls en Roger Saperes.
De fet, hi ha dos punts molt contundents en aquest sentit. El primer, on es deixa clar que no consten pagaments a cap àrbitre ni tampoc cap prova per influir en els resultats. Més enllà d'això, l'informe assegura que el Barça no ha pogut acreditar els serveis rebuts després de pagar 7,5 milions durant 17 anys i que, malgrat existir indicis que les factures podrien encobrir serveis il·lícits, l'instructor del procediment no ha pogut certificar-ho. Finalment, Hisenda fa constar la coincidència que Negreira només va treballar pel Barça mentre va exercir com a vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i que les seves retirades d'efectives podrien relacionar també amb pagaments a tercers. En aquest sentit, l'agència tributària xifra en 557.000 euros les quantitats retirades en efectiu per Negreira.
Però d'on surten ara tots aquests informes arbitrals i aquestes factures? D'on surten del registre i de l'escorcoll que es va fer a casa de l'exdirectiu Josep Contreras, que, recordem, va morir el passat mes de desembre i que, a banda d'estar implicat en un altre procés judicial, no oblidem aquest nom, tampoc, eh? Un procés que es diu Cas Soule. Cas Soule. També s'ha vist esquitxat en el cas Enríquez Negreira. Per què? Doncs perquè la Fiscalia sospita que era aquest senyor, Josep Contreras, qui recollia els informes arbitrals del fill d'Enríquez Negreira i que per això, només per això, es van butxacar més de 150.000 euros en comissions. En tot cas, en aquest escorcoll al domicili de Josep Contreras es van trobar un grapat d'informes arbitrals i també altres documents en diverses tasques a fer. La més cridanera de totes és que n'hi ha un que hi posa seguiment de decisions arbitrals a l'equip rival R.M. Ja recorda l'M. Rajoy. A l'equip rival R.M, que pels investigadors, vaja, tampoc s'ha de ser Sherlock Holmes, és el R.M. Real Madrid. A més, també s'especifica que l'objectiu de tot plegat és que els àrbitres no vagin en contra del Barça i que la feina s'havia de fer, sobretot, de manera anònima, tant la facturació dels informes com la seva entrega. De tot aquest sumari també destaca la part de les declaracions dels principals implicats davant la policia. S'ho ha mirat també, s'ho ha llegit i s'ho ha rellegit la Marta Ramon.
Crida l'atenció que en la declaració davant la policia judicial del passat 9 de febrer, l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, diu que sabia que Enríquez Negreira tenia algun càrrec a la federació, però que no sabia quin, i que desconeixia que tingués una empresa que estava facturant al club. Nega reunir-se amb ell, diu que es pensava que pagaven els serveis al seu fill Javier, i preguntat per si els pagaments eren per garantir que les decisions que es prenien al Comitè Tècnic d'Àrbitres no perjudiquessin el Barça, diu que no, que això és un absurd. Enríquez Negreira, de la seva banda, va acollir-se a no declarar presentant informes mèdics exhaustius de l'Alzheimer Center de Barcelona, però mesos abans, davant l'agència tributària, havia assegurat que des del Barça li feien els pagaments per garantir-se neutralitat en les actuacions arbitrals. Entre les declaracions també destaca la de la secretària d'Enríquez Negreira, Conchi, que recollia xecs per valor de 3.000 euros. Contradiu Bartomeu i assegura que l'expresident havia estat al seu despatx. Ajudava la Conchi en els cobraments un exàrbitre assistent i amic personal d'Enríquez Negreira, José Martínez Alfonso.
També hi ha un... sorprèn també... Ara ho haurà de seguir documentant, però en aquest sumari del cas Enríquez Negreira també hi consten converses que demostrarien que el fill d'Enríquez Negreira reportava directament a l'exdirector dels esports professionals del club, Albert Soler, sobre les actuacions arbitrals de cada partit. El mateix Negreira ho hauria explicat en la seva declaració i es veu també un WhatsApp entre els dos. En un d'ells, per exemple, Negreira li diu que els errors arbitrals en un partit contra l'Atlètic de Madrid el 2017 van ser a favor del Barça. I a banda de tot això, al sumari també apareix un document molt inquietant que la policia va trobar a la caixa forta d'aquest exdirectiu mort, Josep Contreras, però que no sembla que tingui una relació massa directa amb el Barça. És un sobre amb una nota escrita a mà i on s'hi llegeix el següent. Clàusula. Només és possible obrir-lo en cas que es produeixi la desgràcia més gran del món per nosaltres. I una postdata. Ho donaríem de bon grat per evitar-lo. Pel que llegim en la primera pàgina de la nota, s'efectua una relació del que sembla que són més d'una vintena d'immobles, i a la segona pàgina hi ha una relació de noms i cognoms del que semblen bancs i institucions financeres. I com ha arribat aquest sobre a la Fiscalia? Doncs a través ni més ni menys que de Javier Tebas. Avui el diario.es es fixa que aquest document forma part del sumari de la investigació que l'Audiència Nacional està fent sobre el presumpte desviament de fons a la Federació Espanyola de Futbol. El president de la Lliga està personat en la causa i, per tant, hi té accés. I fa un mes, Javier Tebas es va adreçar a la Fiscalia de Barcelona per entregar-hi centenars de fulls de la investigació sobre la Federació Espanyola que podrien ser rellevants pel cas Enríquez Negreira. Ell mateix va informar sobre una nota top secret amb la relació del que semblava ser, diu Javier Tebas, més d'una vintena d'immobles. He de dir també que quan es parla dels informes, si existien els informes o no existien aquests informes, sí. En el sumari hi apareixen més d'un centenar d'informes. He de dir que són alguns d'ells molt, molt estrambòtics. És a dir, és una, cada informe és un foli, aproximadament, d'una cronografia del partit, de cada partit, fins i tot dels partits amistosos. En alguns casos, per exemple, hi ha dos partits del Barça espanyol, per exemple, la Copa del Rei, quarts de final tornada, Barça 2, Espanyol 0, del 25 de gener del 2018, que xiulava Mateu Laoz, i la veritat, comença dient, primera part, minuto 44, agarrón sobre Luis Suárez, el que derriben en campo contrario. Decisión arbitral, no falta. Debió señalar, falta. Bueno, després, fuera de juego posicional del Espanyol, asistente 1. No era fuera de juego. Amb un altre partit Barça-Espanyol, fins i tot es diu que Jordi Alba hauria d'haver estat expulsat a la primera part i l'àrbitre no ho va fer. O sigui, són informes, és una crònica d'un partit a través d'una visió arbitral. Res més que això. Per cert, que l'informe sobre el cas Negreira, avui els diaris catalans destaquen sobretot que Hisenda no ha pogut acreditar que el Barça comprés àrbitres. Ara de si documentem amb l'Albert Pedrol. Albert.
Mundo Deportivo precisament titula Hisenda no va trobar proves que els pagaments a Negreira influïssin als àrbitres. A la seva vinyeta, el capi dibuixa un home llegint aquest titular i pensant la típica notícia que la premsa de Madrid s'haurà de buscar amb lupa. I ni així. L'Esport titula amb un Negreira diu que mai va pagar diners a cap àrbitre i que no hi ha proves que els pagaments influïssin en els resultats. I destaca una declaració de Negreira. El Barça volia assegurar-se que no es prenien decisions en contra seva. L'Esportiu també va per aquí, destaca que Hisenda no va trobar proves que Negreira influís en els partits, però puntualitza que la falta d'explicacions del Barça podria ser un indici d'encobriment de serveis il·lícits. A La Vanguardia, Toni Muñoz hi afegeix que se sospita que Negreira no va ser l'únic i últim destinatari de la totalitat dels fons, o que una de les seves funcions, segons ell, era que al comitè de competició no hi hagués només jutges madrilenys. I El Periódico, de la seva banda, destaca que Negreira va treure en efectiu gairebé el 30% dels diners que va rebre del Barça i que l'agència tributària apunta a possibles pagaments a tercers.
A Madrid, l'AS va en la mateixa línia, però el Marca posa el foco en detalls que semblen incriminatoris. N'informa en Alfonso.
A la portada, el Marca destaca una frase de la declaració d'Enríquez Negreira davant de l'agència tributària. No vaig cobrar mai del comitè tècnic d'àrbitres perquè ja cobrava del Barça. En pàgines interiors també admet que Hisenda no va poder descobrir la destinació dels diners. L'AS, en canvi, subratlla que l'agència tributària conclou que els pagaments a Negreira no van influir en partits. El mateix diari, Samir Abutaun, lamenta que ara cada derrota contra el Barça sigui per culpa de la intenció mafiosa i dels seus tentacles. I remata, no se m'acut res més perillós pels rivals que tenir aquesta excusa ara que són pitjors. I El Mundo publica un manuscrit que l'exdirectiu del Barça, Josep Contreras, tenia a casa i que, segons el diari, assetja el Barça en el cas Negreira. També destaca que el sumari destapa seguiments a partits del Madrid.
Per cert, una última hora que acaba de publicar el diari El Mundo, Enríquez Negreira va utilitzar desenes de milers d'euros del que rebia del Barça per fer regals als àrbitres. Per exemple, el regalava entrades per partits, targetes grogues i vermelles personalitzades o monedes per sortejar el camp. Però només això, a la llista també hi consten pernils, licors, sandvitxeres, parasols o pales de platja. que hi endaràs a regalar-li pales de platja a Monar, però en fi, igual. Negreira es va voler deduir aquestes despeses de la seva empresa, però l'agència tributària ho va rebutjar. Quan Hisenda li va preguntar, ell va argumentar que eren compromisos seus i que en el cas de les entrades, els àrbitres després els hi retornava els diners, els hi pagaven aquestes entrades. El problema és que va utilitzar aquests diners, aquests diners provinents del Barça, que no vol dir que ho fes pel Barça, perquè era vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, i potser els hi regalava per això. És que, esclar, és que tot plegat és un nyap, que, tot plegat, molt difícil d'explicar, i fins que no parlin els que han de parlar. Encara vinculat amb aquest cas Enrique Negreira, i Javier Tebas va insistir que no creu que el Barça hagi pagat a cap àrbitre, però en canvi sí que sembla que va intentar influir-los. Per tant, a la línia de les conclusions d'Hisenda, diu el president de la Lliga que això ja és delicte.
Una cosa es que hayan influido en los resultados, otra cosa es que tú tenías intención de influir. Ya con solo tener intención de influir en lo que sea en el tema arbitral, ya estás cometiendo la infracción tanto deportiva como en el ámbito penal.
Javier Tebas també va recomanar-li al president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, que parti Joan Laporta de la seva junta directiva com a implicat en 20 anys de pagament a l'ex número 2 dels àrbitres.
Bueno, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la Federación, ¿no? Tiene un directivo que no por hecho cual implicar, sino que su club está implicado. Tiene que dar muchas explicaciones sobre... Porque es el presidente de un club que hasta 20 años pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros, ¿no? Yo creo que no debería estar en la junta directiva, pero bueno, eso es decisión del president de la federació.
I qui també n'ha dit la seva, Jordi Alba, que hi va estar al Chester amb el Risto Mejide, des d'allà va assegurar que mai ha rebut ajudes arbitrals i ha recordat aquella lliga del 2014 que va guanyar l'Atlètic de Madrid al Camp Nou amb un gol mal anul·lat a Leo Messi.
¿Nunca has notado un árbitro que os iba más a favor que lo que tocaba?
No, no. Es más, en 2014 nos quitaron una liga contra Atlético de Madrid, el último partido.
¿Qué pasó?
Que metió Leo y no era fuera de juego. Nos quitaron una liga.
Escoltem el comentari que afirma el periodista i col·laborador del Món RQ, Pere Cullell.
El cas Negreira ens acompanyarà bastant de temps perquè té tots els ingredients per atiar un dels esports més practicats. I no parlo del futbol, parlo de l'art de l'especulació, de donar coses per fetes quan no se saben, d'extraure conclusions abans de que arribin les proves i de demanar sentències exemplars quan el més calent és a l'aigüera. Per alimentar aquesta màquina, el cas Negreira aporta pagaments desmesurats per part del Futbol Club Barcelona a un alt representant del col·lectiu d'àrbitres. Això, que és un fet com a mínim sorprenent, hem de sumar un llarg i estrany silenci del club que deixa sense una explicació planera del per què d'aquests pagaments. I la resta ja és cosa dels altaveus madridistes que controlen els mitjans i s'inventen un Madrid que va de víctima, a sobre. Ara com ara, no hi ha res. No consta pagament a cap àrbitre. No consta que s'influís en cap resultat. Consta que la Conchi, la secretària de Negreira, va retirar molts diners en efectiu que ningú sap on són. El que interessa és saber qui es va embutxacar els diners dels socis del Barça. Aquests són els noms que s'han de saber. Potser són noms d'àrbitre. Potser són altres noms, més propers. Potser no ho sabrem mai.
Efectivament, gràcies, Pere Cullell. Per cert que el Barça, en un altre document que hi ha en el primer tomo d'aquest sumari, que ha tingut accés RAC1, el Barça envia una nota a l'equip central d'informació de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, l'ONIF, i ho fa a través de la representació de Maria Isabel Meléndez Crespo com a representant autoritzada. I en el requeriment d'aquesta informació es parla, efectivament, d'alguns noms, concretament, de que no troben qui pot parlar d'aquest assumpte. Diu, podria ser, i parla de dos noms, que són Òscar Grau i Albert Soler, que sorprèn que només es donguin aquests dos noms, perquè des de la part judicial, o des de la part econòmica, o des de la part esportiva, el Barça va tenir més noms que no pas aquests dos. Aquests dos noms. I el Barça només, sorprenentment, dona aquests dos noms. Diu, sobre el requeriment d'informació, diu molt poca cosa, aquest paper del Barça, enviat a l'equip central d'informació del Frau. En cuanto a la descripción de los servicios, estos corresponderían a los que se encuentran descritos en las facturas aportadas. Poco más puede decirse en cuanto, tal y como se ha señalado anteriormente, las personas que negociaron estos contratos ya no forman parte de la plantilla del club. Això és el que diu aquesta nota, repeteixo, al Futbol Club Barcelona, que consta de molt pocs punts i que tampoc aclareix gaire cosa més. Diu que entrega una sèrie d'actes i requeriment d'aquesta informació justificants dels mitjans de pagament i que el club també va portar factures. Repeteixo que tot plegat és molt, molt enrevessat, per repeteixo, estem parlant de la visualització de més de 1.800 folis d'aquest sumari del cas Enríquez Negreira. Però més enllà d'aquest cas, però també vinculat amb els àrbitres, Javier Tebas va dir ahir que l'escarni públic que Florentino Pérez fa utilitzant la televisió oficial del Real Madrid evidentment mereix una sanció. Fa tres dies que des del Club Blanc s'està desprestigiant públicament els àrbitres del Barça-Madrid i s'està posant en qüestió la parcialitat del VAR. Segons el president de la Lliga, s'ha creuat totalment una línia vermella i que no li sembla gens bé la línia editorial informativa de la televisió oficial del Real Madrid.
Jamás un medio oficial de un club, ¿no? Me parece ya exagerado, ¿no? La situación y está dañando la reputación del Barcelona y la de la competición. Yo creo que también ahí el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol podría intervenir, ¿no?
Tot això Javier Tebas ho diu perquè ahir el Real Madrid va tornar a fer servir el seu informatiu del migdia per assegurar que l'àrbitre del camp, Ricardo de Burgos Bengoetxea, i l'àrbitre del VAR, César Soto Grado, van prendre els blancs la possibilitat de guanyar la Lliga o de comínim de lluitar-la. Atenció amb com arrencava aquest informatiu de Real Madrid Televisión, que repetim és la tele oficial d'un club de primera divisió.
Los errores arbitrales del clásico con los que se perjudicó al Real Madrid de forma determinante y se favoreció a su rival son los últimos de una larga lista cuya máxima expresión ha tenido lugar en las tres últimas jornadas y que han dejado esta liga ya marcada para siempre como la liga del VAR de Clos Gómez.
I a partir d'aquí venen dos reportatges per demostrar que els arbitratges aquesta temporada han fet perdre la Lliga al Real Madrid. Són 7 minuts de contingut audiovisual que nosaltres hem rebaixat a menys de 3.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy sigue muy presente el escándalo del clásico. El VAR de Clos Gómez condenó a la derrota al Real Madrid anulando el gol legal de Asensio. Y es que, una vez más, el VAR de Clos Gómez influyó de forma determinante en contra del equipo de Ancelotti y a favor de su principal rival.
¿Cómo se puede decidir una liga en solo 3 jornadas? Paso número 1. 24ª jornada. Betis-Real Madrid. Soto Grado no pita este claro penalti de William Carballo sobre Karim Benzema en el minuto 79. Y en el VAR de Clos Gómez, donde estaba Medie Jiménez, no le avisan. 2 puntos menos posible. En la misma jornada que Sié comete este clamoroso penalti sobre Fran Pérez en el minuto 86 de partido. Alberola Rojas no lo pita. Y desde el VAR de Clos Gómez, Jaime Latre no lo revisa. El Valencia podría haber empatado. 2 puntos de más. Paso 2. Jornada 25. En el Real Madrid español, Figueroa Vázquez no ve esta clara falta sobre Tchouaméni, previa al gol de Joselu. ¿Saben quién estaba en el VAR? Jaime Latre, que tampoco avisó. El Real Madrid remonta y descuenta 3 puntos. Pero en esa misma jornada, el Athletic de Bilbao empata el partido en el minuto 90 ante el Barcelona. Gil Manzano, que daba el gol como todo el mundo, cambia de opinión porque González desde el VAR de Clos Gómez le avisa de una posible mano de Muniain en el inicio de la jugada y ante la perplejidad de todos a Mamés, lo anula. Otros 2 puntos de más. Paso 3. Llegamos al clásico. Con De Burgos, Bengoetxea y Soto Grado en el VAR. ¿Qué podía salir mal? En el minuto 82 marca Asensio. Pero desde el VAR nos muestran esta imagen para justificar la anulación del gol. Unas líneas incomprensibles y un frame decidido de forma arbitraria, como la famosa canción. Esta sí, esta no. Esta me gusta y la anulo yo. Pero no es el único fallo grosero y decisivo que cometerá el VAR de Clos Gómez. Porque minutos después, nadie en la sala VAR ve esta clara falta de Lewandowski sobre Carvajal previa al gol de Kessié. Otra vez la misma canción. Esta sí, esta no. 3 puntos que no sumó el Real Madrid. 3 puntos que sumó el Barcelona. Con esas decisiones arbitrales y de estar empatados a decidir el campeonato. En 3 pasos. Eso en cuanto a decisiones que han implicado goles o penaltis solo en estas últimas 3 jornadas. Pero hay otras decisiones que también condicionan un partido. Como que el árbitro no enseña amarilla al jugador del Barça en esta entrada con los tacos sobre Nacho. Que pocos minutos después sí la ve al madridista con una acción calcada. El propio jugador que no podía haber hecho esta falta cortando un contragolpe. O que De Burgos Bengoetxea no muestre tarjeta por estas acciones. Ni Soto Grado desde el VAR avise al árbitro. Es el mismo modus operandi que en esta agresión a Camavinga, justo antes del descanso en el partido del Betis, o esta entrada salvaje a Vinicius. En ninguno de estos casos los jugadores del Betis ni siquiera fueron amonestados y desde el VAR tampoco avisaron. Eso es lo que han provocado las decisiones de los árbitros en el césped y de sus compañeros desde el VAR de Clos Gómez, solo en las últimas tres jornadas.
Però tot això no s'acaba aquí. El gol de Marco Asensio posava el 2-1 a 10 minuts pel final i a la tele oficial del Real Madrid, que l'anul·lessin, no s'ho van prendre precisament bé. Val la pena escoltar-ho, així és com es passa de l'eufòria a les suposades mans negres.
Rodrigo por dentro, se ofrece de nuevo Vini, continúa Rodrigo, desdobla, ahí está Rodrigo, Rodrigo para Carvajal, dentro de la Carvajal, la pone Carvajal, Carrigo, ¡gol! ¡Gol!
Gol del Real Madrid, 1-2.
Espera, estaba... espera.
Ah, lo anulará.
Espérate, que hablábamos de que faltaban todavía cositas.
Bueno, pues nada, vamos con la Negreira Lee. Está habilitado el hombro del jugador del central del Barcelona, habilita. Y bueno, aparte no participa en la jugada. El gol legal. Que como del gol va a tener problemas en su carrera.
Mira, VAR, gol anulado.
Yo me iría directamente. Yo me iría. Es para alargarse, sinceramente, es para alargarse. Vamos a ver. Pero qué línea es esta. Por favor.
Mira la línea. Vale, para Robert Lewandowski. Lewandowski emparejado con Militao. Se marcha Lewandowski. Lewandowski para Valde. Valde peligro dentro de la área. Pone Valde, balón atrás. Gol.
Bueno, pues nada.
Gol del Barcelona. La acción
que sí,
la
banda el Madrid, izquierda. Sí, muy volcado el Real Madrid.
Y marca que sí.
Marca que sí.
El segundo.
Pues nada.
Sin merecerlo en absoluto.
Giro
con unas líneas de aquella manera para evitar el segundo del Real Madrid y llegó ahora el segundo del
Giro,
Barcelona.
Giro Enrique Negreira a la Liga una vez más, del 1-2, con las líneas marcadas por nuestros amigos de Roures, pues se pasa al 2-1, cuando el Madrid estaba totalmente volcado. Però que castigo excessivo...
És culpa d'Enríquez Negreira i de Jaume Roures. Així doncs, queden en paper mullat, perquè una vegada sentit tot això, el defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, ho va desmuntar tota aquesta teoria conspiranoica en menys de mig minut.
Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, no vamos a entrar en... Porque por poco es fuera de juego, por poco no. Para eso están las personas indicadas y el otro día, en este caso... Se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Així doncs queden paper mullat els dubtes de Carlo Ancelotti, que va expressar després del Clàssic i tota la campanya que està fent en contra dels àrbitres la televisió oficial del club. 8:45, tocats. D'aquí menys de mitja hora, a les 9, es reprèn el debat de la moció de censura fallida contra el govern d'Espanya. És tan evident que no reeixirà, que els discursos d'ahir van servir més per fer campanya pel proper cicle electoral a Espanya que per cap altra cosa. Vox va poder lluir i tenir focus durant hores, que va fer servir també per carregar una vegada més contra Catalunya i contra l'independentisme. Pedro Sánchez va criticar el PP posant-lo al mateix sarró que a l'ultradreta i Yolanda Díaz va fer un discurs que anticipa ja la seva intenció de ser candidata a la presidència del govern espanyol. Però avui el protagonisme serà pels portaveus del PP i del PSOE, Cuca Gamarra i Patxi López. També el mateix Ramon Tamames i se suposa que Pedro Sánchez també hi tornarà. A més, hi ha pendents les rèpliques del candidat a tots els partits, si és que les vol ser. El debat d'ahir va anar de més a menys, sobretot pel mateix Ramon Tamames, que al vespre ja se'l veia esgotat des de l'escó que ocupava el de Santiago Abascal. Ramon Tamames va basar la seva candidatura en la Unitat d'Espanya i en la situació que viu el castellà a Catalunya.
El hecho de que la Generalidad de Catalunya se niegue, en cierto modo, con el beneplácito de su gobierno, señor Sánchez. Que tenga que haber tantos apoyos para hacer posible que el 25% de las horas de enseñanza se faciliten en la lengua común de todos los españoles.
De fet, més enllà de les discrepàncies en la recepta econòmica per evitar la crisi, Ramon Tamames va insistir a criticar la relació de la Moncloa amb la Generalitat. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, el trumfo de Tamames contra el català a les escoles sortia ben aviat i s'aniria adaptant a mesura que avançava el seu discurs. El candidat de Vox posava en dubte les línies mestres del govern espanyol per frenar l'independentisme, especialment les iniciatives que s'havien pres al Congrés els últims mesos. Posava d'exemple la reforma del Codi Penal que deroga la sedició.
Usted ha utilizado la gracia personal para suprimir el delito de sedición prácticamente y el de malversación. Eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría.
La resposta de Pedro Sánchez, molt contundent en aquest cas, era recordar-li a Tamames amb qui anava del bracet, fins i tot relacionant Vox amb el franquisme.
No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Señor Tamames, Vox no es un partido más. Usted no toma la palabra con el respaldo del Partido Comunista al que perteneció. Quienes impulsan su moción de censura són los sucesores de Blas Piñar.
Tot i aquesta acusació directa, el to de Sánchez amb Tamames va ser molt més suau que el cara a cara d'uns minuts abans amb Santiago Abascal.
Efectivament, just abans Pedro Sánchez ja es va encarar amb Santiago Abascal primer per dir-li que deixi de mentir sobre el risc que Espanya es trenqui perquè és fals. I aquí és on va parlar de Catalunya.
¿Esta es una razón que justifique la moción de censura? ¿O estamos más bien a la hora de hablar de Catalunya ante la prueba, una más, de que la derecha y la ultraderecha ceban la confrontación territorial para seguir engordando un conflicto del que ustedes tratan de alimentarse políticamente?
A tot això, els partits catalans es van abraonar amb Ramon Tamames, que havia defensat l'hegemonia que hauria de tenir el castellà. El candidat de Vox també deia que l'independentisme està sobrerepresentat al Congrés i demanava una llei electoral nova per protegir la Constitució. Des de Madrid també, Jordi Armenteras.
Si la resposta de l'independentisme és ridiculitzar Tamames per apadrinar l'herència franquista. Rufián d'Esquerra li retreia que ho vulgui arreglar tot amb una paraula, Espanya. Veí li demanava si no li feia vergonya representar el feixisme.
Que si tienes hambre, España. Que si tienes trabajo pero cobras muy poco, España. 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 Eso es lo que te dice Vox. Y hay alguno que aplaude porque no se entera de la película.
Los que hoy proponen esta moción de censura son los mismos que en la transición amenazaron con un golpe militar y son los mismos que en el 39 se levantaron contra la República. Pero esto, señor Tamames, usted ya lo sabe.
Junts per Catalunya, en canvi, va preferir obviar la moció de censura i centrar tota la intervenció en la repressió, l'independentisme i l'espionatge Pegasus. Ferran Bel del PDeCAT li va recriminar el candidat a la investidura que ja no existeixi la figura del respectat Tamames com a pensador. A més, Tamames els va qualificar de sobrerepresentats. Tots li van recordar que són més barats en número de vots als escons del PSOE i el PP que el de qualsevol partit independentista.
I qui rebrava el clau és el portaveu del PNB, Aitor Esteban, que li va dir a Tamames que era un corista dolent de Vox.
Igual se conforma con su momento de gloria televisiva sin riesgo a asumir responsabilidades. Oiga, este trámite no es ni para dar lecciones ni para dar la opinión porque pasaba por aquí. Usted cree que hoy, aquí, en este escenario, es la vedette. Pero lo que vemos todos los demás es a una simple corista de Vox que además no sabe bailar al compás.
Ximpum. Però el discurs de resposta a Tamames per part del govern espanyol no només va arribar de Pedro Sánchez. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va elaborar un discurs que semblava anticipar-se a l'anunci de ser la candidata que aglutini els moviments a l'esquerra del PSOE a Espanya. Yolanda Díaz va reivindicar el govern, va rebatre amb dades molt dels arguments dels ultres i va fer evident que la moció no busca resoldre els mals d'Espanya, sinó beneficiar el partit ultra a costa del PP.
Fíjese, mientras ustedes utilizan la Constitución como un arma arrojadiza, el gobierno de España está haciendo algo fundamental, que es empeñarse en cumplirla. Está convirtiendo esta moción en una moción destructiva, que no lo es contra el gobierno de España. Esta moción es destructiva frente al Partido Popular.
Y, mentrestant, Sánchez s'hi va sumar per acusar Vox i el PP de tenir acords ocults i li va demanar a Núñez Feijó que vigili les hipoteques que té amb l'ultradreta. Abascal va entrar al joc demanant al PP que voti a favor de Tamames i que no hi hagi retrets.
Y por mi parte, todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas.
El PP, doncs, està en boca de tothom. Va ser el gran absent, ja que no va poder intervenir per l'ordre establert i avui serà el seu torn. Ahir la portaveu del PP es queixava que els uns i els altres havien convertit el Congrés en un gran plató de propaganda. Cuca Gamarra feia aquesta metàfora amb el clàssic dels anys 80 de Tom Wolfe.
Una moció de censura que ha servido para que Sánchez sobreviva, para que Yolanda Díaz se luzca y para que Vox aparezca. En definitiva, estamos ante una hoguera de las vanidades, donde los problemas de los españoles quedan al margen.
Anem a la premsa, perquè la gran majoria de diaris qualifiquen Ramon Tamames de convidat de pedra i creuen que els protagonistes de la moció van ser Pedro Sánchez i Santi Abascal. Aquí veuen a Pedro Sánchez com el gran beneficiat d'aquesta moció de censura. N'informa Jordi de Planell.
A La Vanguardia, Jordi Juan defensa que la moció només va servir perquè Pedro Sánchez i Yolanda Díaz fessin el seu primer gran míting electoral i creu que Tamames va anar a la seva, mostrant que el debat li interessava ben poc. El periòdico el defineix com un convidat de pedra en una moció on el veritable cara a cara va ser entre Sánchez i Abascal. L'Ara afirma que l'operació Tamames reforça Sánchez i Díaz i descol·loca el PP i també sosté que Feijó és qui ha sortit més perjudicat del PP galdós del professor. A Madrid també veuen Sánchez com el guanyador del debat. El País diu que en surt enfortit davant la inconsistència argumental de Vox i del seu candidat. El Mundo lamenta que la moció només hagi servit al govern espanyol i avisa a Vox que si volia erosionar-lo només ha aconseguit impulsar-lo. L'ABC també creu que ahir Sánchez va aprofitar el regal de Vox i acusa Abascal de donar aire a la Moncloa. En canvi, la Razón en discrepa. Afirma que ahir va fracassar l'estèril pinça del PSOE i Vox contra Feijó i defensa que el president del PP ha estat el més raonable amb la seva abstenció.
De tot plegat, escoltem el comentari que signen dos col·laboradors del món a RAC1, el primer del director adjunt de La Vanguardia, Enric Juliana.
Vox ha punxat. Ramon Tamames no estava en condicions de portar el pes d'un debat parlamentari de 12 hores. La moció de censura ha esdevingut anècdota. Pedro Sánchez en surt bé i Yolanda Díaz encara més bé, probablement. Sánchez ha volgut reforçar Díaz donant-li un paper estel·lar en la rèplica del govern. Els temors del Partit Popular es veuen confirmats, quan falta poc menys de 2 mesos per les eleccions municipals i autonòmiques, la moció de censura de Vox reforça el govern i perjudica l'oposició. Núñez Feijóo s'ha equivocat no anant al Congrés. El gallec ha fet el suec i esdevenir invisible no ajuda quan es vol governar un país. L'afirmació de Tamames donant la culpa als Estats Units de la guerra d'Ucraïna tampoc ajuda a la dreta espanyola. Aquest és un primer balanç.
I el segon el signa la periodista del periòdico Pilar Santos.
És difícil que la Moncloa hagués dissenyat un acte millor per inaugurar la llarga campanya electoral d'aquest any. La moció de censura de Vox ha regalat a la coalició un aparador insuperable que ha permès que Pedro Sánchez vengui la seva acció de govern i Yolanda Díaz es presenti com a candidata de Sumar. Vox buscava el focus, però s'està cremant. Ahir els dirigents d'extrema dreta van patir perquè es pensaven que Ramon Tamames deixaria anar més barrabassades. Van sortir del Congrés desitjant que avui arribi la votació, una votació que està perduda. El PP s'abstindrà, Alberto Núñez Feijóo necessitarà el recolzament de Vox aquest any per retenir governs i potser per arribar a la Moncloa, així que no vol emprenyar Abascal. El PP s'absté davant la ultradreta. A alguns països d'Europa això no s'entén. Feijóo està desaparegut, no vol parlar de la moció, que és una moció a ell mateix. Vox va néixer del PP. Com va dir ahir Íñigo Errejón, ells són els seus corps, els han criat vostès i els seus ulls són els que perillen.
Els eurodiputats que investiguen l'espionatge als líders independentistes catalans van acabar ahir una visita de 2 dies a Madrid, decebuts pel tracte que els ha dispensat el govern d'Espanya, que amb prou feines ha permès que es veiessin amb un secretari d'Estat. Ho admetia la ponent de la comissió, la neerlandesa Sofinfeld, al final de la vista.
Des del primer dia veiem que no hi ha interès per part de cap govern en absolut de cooperar de cap manera amb la investigació o de fer investigacions al seu propi país.
També s'hi deixa més informació i transparència a la Moncloa en l'ús que l'Estat faci d'aquests programes espia i més col·laboració amb els tribunals per treure'n l'aigua clara. Els membres del Parlament Europeu van constatar el desinterès que hi ha a Madrid per aclarir-ho tot quan els diputats de la Comissió de Defensa del Congrés els van deixar plantats amb l'argument que eren a la moció de censura. El president de la Comissió Investigadora, Jeroen Lennarts, preferia tirar de diplomàcia, sentit de l'humor i lloar el pernil que van menjar al Congrés mentre esperaven la reunió que finalment no es va fer.
We were received in the room. We had a lovely lunch.
Ens han rebut a una habitació, hem tingut un bon dinar. El pernil era excel·lent, però desafortunadament, ho he de dir desafortunadament, la pausa prevista per la 1 de la tarda s'ha endarrerit més del compte per culpa del debat.
Was delayed significantly.
Lennarts deia que marxaven molt decebuts per haver-se reunit només amb un secretari d'Estat. Des de Madrid, Roger Perciba.
Els membres de la comissió que investiga l'espionatge en Pegasus no els ve de nou el menysteniment dels governs. En paraules de la ponent, Sophie Intveld, hi ha un cert pacte de silenci, una omertà entre els estats per tapar-se els uns als altres. Els diputats de la CUP, Albert Botran, i d'Esquerra, Montserrat Bassa, explicaven com havia anat la plantada al Congrés.
Els eurodiputats han estat durant dues hores esperant que vinguéssim els congressistes del Congrés espanyol a rebre'ls i no els ha rebut ningú.
La veritat és que estem contents que hagi anat així. Per què? Perquè els eurodiputats s'han anat en pròpia pell veient el que era tractar el Congrés dels Diputats.
Els eurodiputats admetien que la visita no ha aportat informació significativa sobre l'ús de Pegasus per espiar líders independentistes. Això sí, diuen que el govern espanyol ha de ser més transparent en l'ús d'aquesta tecnologia i que no tot s'hi val si es vol protegir la democràcia i les llibertats a Europa.
Qui sí que va veure els eurodiputats va ser el president Pere Aragonès, que va anar fins a Madrid per denunciar que va ser víctima de l'espionatge i exigir investigacions. Davant seu tenia els eurodiputats Juan Ignacio Zoido, del PP, i Iván García del Blanco, del PSOE, que van justificar l'espionatge si és per prevenir delictes, Roger.
Sí, Zoido, que era ministre de l'Interior amb Rajoy, i el socialista del Blanco van fer servir els mateixos arguments. Espanya no persegueix ideologies, només delictes. El responia Pere Aragonès.
Se persiguen delitos y no ideas, porque si no, ustedes no estarían gestionando un territorio autónomo como Cataluña.
Lo que no se permite, como en cualquier Estado democrático de derecho, es la comisión de hecho delictivo.
¿Qué evidencias hay que justifiquen que sea espiado por el CNI? ¿La presidencia de la Generalitat es una presunción de culpabilidad?
Aragonès va exigir saber qui va ordenar el seu espionatge i el de 64 persones més, quina informació es va obtenir i garanties de que no els espien encara ara.
Tres quarts tocats de nou, Pablo Llarena descarta aplicar el nou delicte de desordres públics agreujats a Carles Puigdemont i a Toni Comín. Una decisió que ja va avançar aquí a RAC1 ara fa unes setmanes. El Tribunal Suprem manté el processament per malversació agreujada i desobediència contra els líders independentistes exiliats perquè diu que el nou codi penal no encaixa amb els fets de l'1 d'octubre. L'instructor del procés ho diu en una resolució en què també avança que si finalment el president Puigdemont torna a Catalunya i acaba a la presó, li permetria assistir a les sessions del Parlament Europeu, tal com diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre i quan la cambra li mantingui la immunitat. Informa Mar Poyato.
Pablo Llarena es manté ferm i no canvia la seva decisió inicial malgrat les peticions que li van arribar de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat. El magistrat ha rebutjat tots els recursos. Diu que no pot acusar els líders independentistes del delicte de desordres públics agreujats perquè no és l'equivalent a l'antiga sedició i no quadra amb els fets investigats. Aquesta decisió facilita el retorn de Marta Rovira i Clara Ponsatí, acusades només de desobediència, però complica la situació de Puigdemont, Comín i Puig. Sobre les euroordres, Llarena treu pit de la decisió del TJUE, que li va donar la raó, i respon al recurs de Gonzalo Boye. Diu que Puigdemont i Comín estan processats des del 21 de març del 2018 i la immunitat parlamentària no la van aconseguir fins al 13 de juny del 2019. Per tant, Llarena assegura que no li cal cap autorització del Parlament Europeu per reclamar-ne la detenció i entrega.
Doncs precisament la justícia d'Itàlia ha arxivat el procediment que havia obert per extradir Puigdemont. El Tribunal d'Apel·lació de Sàsser, a Sardenya, ha rebut una notificació del Suprem, en què s'assegurava que l'euroordre ja no era vàlida perquè s'havia eliminat el delicte de sedició del Codi Penal pel qual se'l reclamava. Per tant, el tribunal diu que l'ordre de detenció contra Puigdemont ja no té cap sentit i ha tancat la causa. Recordem que la policia italiana el va detenir al setembre del 2021 quan es dirigia a la ciutat de l'Alguer per participar en un acte cultural. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Enric Sierra.
Ahir van coincidir tres fets a Madrid que fan un estrany retrat d'Espanya davant d'Europa. El primer fet és l'esperpèntica moció de censura amb nula utilitat ciutadana i de discutible rèdit polític. Mentre això passava, una delegació d'europarlamentaris de la Comissió d'Investigació Europea sobre el cas d'espionatge a polítics independentistes van estar-se dues hores esperant al Congrés dels Diputats a que algú del govern central els atengués per donar explicacions del cas Pegasus. Segurament aquest lleig va influir en les dures conclusions a què van arribar els eurodiputats i que van resumir en una frase demolidora. Les idees, per boges que semblin, no poden ser objecte de seguretat nacional. És a dir, que no es poden perseguir les idees. I quan aquests representants europeus encara no havien agafat l'avió de tornada, encara van tenir temps de llegir el sorprenent escrit del jutge Llarena del Tribunal Suprem, assegurant que si detenen Puigdemont, el deixaran sortir de la presó de tant en tant per anar als plens de l'Europarlament. Vaja, que aquests europarlamentaris tindran tema per comentar amb els seus col·legues.
I ho acabem de saber, tres persones han mort aquest matí en un incendi en un habitatge de Rubí, al Vallès Occidental. El foc s'ha declarat pocs minuts abans de les 7. hi han treballat 9 dotacions dels bombers que, sortosament, han pogut extingir l'incendi. L'edifici afectat té 3 plantes i les víctimes mortals eren veïns del primer. Quan ha començat el foc, els veïns s'han confinat als seus habitatges i ara el SEM els està evacuant pis per pis i avaluant la seva situació. I d'aquí uns moments parlem del ciberatac al Clínic de Barcelona, d'un preocupant, informe de SOS Racisme, entre d'altres històries que encara ens queden abans d'arribar a la tertúlia d'avui, que promet ser molt interessant.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 300.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat verda més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu, amb data 20 de març. Segons la CNMC, som els més econòmics del mercat en energia verda amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a lasalleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Me comunica que l'aeropuerto ha desaparecido.
Cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Mira què es farà, Taldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el detergent sabó de Marsella de la nostra marca Esselt a només 3,29. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Quan rasques un rasca mega milionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Continuem a 8 minuts per les 9 del matí aquí als Apunts del Món a RAC1. Més de 15 dies després del ciberatac, l'Hospital Clínic de Barcelona continua funcionant sense tenir accés a internet. Tampoc no es poden consultar els arxius dels servidors afectats. L'Hospital Clínic ho explica en un comunicat. També reconeix que hi pot haver dades confidencials dels pacients i dels treballadors que puguin estar en risc. De fet, en el seu dia, l'hospital ja va comunicar tant a les autoritats com als mitjans la possible afectació de dades. Ara, però, han cregut adient penjar noves indicacions al seu web, primer per seguir el reglament de protecció de dades i també fer oferir una comunicació directa als interessats. Avisen els pacients que no responguin en cap cas cap missatge que demani dades personals, perquè podrien ser els ciberdelinqüents fent-se passar per l'Hospital Clínic. Sos racisme, atès 24 casos per discriminació per motius racistes només aquest primer trimestre del 23. L'any passat la xifra va ser esfereïdora. Gairebé 600 persones van queixar-se per un tracte discriminatori per raó d'ètnia o de nacionalitat. Això és el doble de la mitjana dels últims 30 anys. La majoria de casos són per violència de la policia i no s'arriben a investigar perquè ni tan sols es denuncien per por. Són dades de l'informe Invisibles, l'estat del racisme a Catalunya. Mar.
SOS Racisme alerta que la discriminació augmenta de manera preocupant a Catalunya. L'any passat, el 80% de les persones que van contactar amb l'entitat ho van fer per explicar situacions de racisme que havien viscut. El 70% d'aquests casos, però, no es van denunciar per por a les represàlies. Una de les coordinadores de l'ONG, Paula Rossi, explica que els casos que més augmenten són els de violència policial.
Este año en particular, donde el abuso de cuerpos de seguridad pública es la tipología en donde más casos hemos asumido, es notable, ¿no? Como a pesar de ser la tipología donde más casos hemos asumido, es una tipología en donde vemos que cada vez se denuncia menos.
Segons l'entitat, la policia fa la majoria de les detencions d'estrangers aplicant el principi de sospita raonable, és a dir, sense l'autorització d'un jutge. A més, diuen que moltes de les denúncies per discriminació que arriben als jutjats s'acaben arxivant sense que s'investiguin mínimament els fets.
Google ha llançat la seva alternativa al ChatGPT al Regne Unit i als Estats Units. Es diu Bart, i tothom que vulgui provar-lo ja es pot apuntar a una llista d'espera que, segons la companyia, s'anirà obrint de mica en mica. Això sí, no concreta terminis i tampoc explica quan estarà disponible en altres països de parla no anglesa. Funciona Bart de manera molt semblant al ChatGPT i és capaç de respondre qualsevol pregunta, crear textos i resumir-los. Tot i això, Google adverteix que encara és un experiment i que pot cometre errors. La Fiscalia i la defensa de la víctima de l'agressió sexual que hauria comès Dani Alves fan pinya perquè no la visita un psicòleg que ha contractat la defensa del jugador. La jutgessa que porta el cas va autoritzar-ho, però l'advocada de la noia ha presentat un recurs perquè considera que amb l'examen forense n'hi hauria prou per aclarir si el relat i els símptomes són compatibles amb el d'una agressió sexual. Això amb l'afegit que la persona que l'atendria l'ha contractat l'altra part que hi pot tenir interessos. La Fiscalia ho veu d'una manera similar que l'advocada de la víctima i també ha recorregut aquesta decisió. Un avanç per la humanitat. Els prospectes en paper podrien desaparèixer dels medicaments. És el que proposa la Unió Europea, que aposta per la substitució per codis QR. Ara bé, segons explica avui el Diari El País, Brussel·les deixa la porta oberta que cada estat decideixi com i quan vol fer-ho per no perjudicar la gent gran o persones vulnerables. En el cas d'Espanya, tot apunta que en un futur proper els prospectes només desapareixerien dels medicaments que s'utilitzen als hospitals. En la majoria dels casos, els professionals sanitaris ja no usen aquests prospectes i, per tant, no hi hauria risc de deixar a ningú desinformat, com sí que passaria, segons apunten el diari fonts de l'Agència Espanyola del Medicament, si es traguessin dels medicaments que es venen a les farmàcies. Tot i així, segons aquesta informació del País, la Comissió Europea està convençuda de fer el pas, encara que sigui de manera parcial, i prepara una reforma de la llei farmacèutica que, això sí, encara tardaria més d'un any a aprovar-se. El nou organigrama dels Mossos que hi va aprovar el govern encén l'oposició, segons Interior, marca un horitzó d'esperança i posa el dia a la policia en l'àmbit digital. Però la resta de partits polítics no ho veu amb bons ulls i fins i tot torna a estendre sospites sobre ingerències polítiques, per exemple, amb el trasllat dels encarregats de fer escoltes telefòniques. El conseller Joan Ignasi Elena ho negava de dalt a baix.
Passen de la d'investigació a la nova comissaria de ciberdelinqüència i de mitjans tecnològics. Quina és la raó? Perquè ja està tota l'operativa vinculada a les noves tecnologies. Responen només a una persona, que és el jutge. Per casos que venen d'investigació, que és on eren, però també d'informació i també de la DAI, de la Divisió d'Afers Interns.
Unes explicacions que no li estalviaran un nou calvari al Parlament, perquè segons us pot avançar RAC1, la CUP ja ha registrat una bateria de preguntes i sol·licituds d'informació perquè el conseller Elena expliqui amb tots els ets i uts els canvis dins el cos dels Mossos. També li exigeixen més mesures per posar fi a l'opacitat dins del cos. Informa Adrià Santasusagna.
La CUP creu que cal més control dins del cos i, sobretot, més canvis. Canvis de fons, com la transparència en els informes policials, les actuacions de Mossos en desnonaments o més fiscalització a la Comissaria General d'Informació. Per això, el Parlament ja té damunt la taula un seguit de preguntes i de sol·licituds per demanar explicacions al conseller. Ho avança RAC1, el diputat Xavier Pellicer.
El que demanem és que es posi ja en marxa la fiscalització a la Comissaria General d'Informació a través dels informes que han de presentar a la Comissió de Matèries Reservades. El que demanem també és que es posin en marxa tot de mesures per aturar amb les identificacions per perfil racial. El que demanem també és que hi hagi el compromís ja públic i les mesures que s'hagin aplicat per deixar d'utilitzar mecanismes antidisturbis com el carrusel o els projectils de foam més lesius.
Els copaires creuen que el govern té tot el dret a fer canvis polítics, però els reclamen que siguin més ambiciosos i que toquin l'arrel dels problemes del cos.
Avui tenim noves pistes sobre l'origen de la pandèmia del coronavirus que reforçarien la idea que el virus va passar dels animals als humans. En una anàlisi de les mostres preses al mercat de Wuhan durant els primers dies de la pandèmia del coronavirus, els investigadors han trobat material genètic de gos vivarrí, que és un mamífer que físicament s'assembla a un os rentador. Sospiten que aquest animal podria haver fet d'intermediari per passar el Covid entre el ratpenat i l'ésser humà. La situació de Tarragona...